La casualitat o el destí o les muses han fet que avui, Sant Jordi, tinguem espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres. I, és clar, en un dia tan i tan especial no ens podíem conformar amb un sol autor, amb un sol escriptor o escriptora. Anna, bon dia i bon Sant Jordi.
Bon dia a tothom i bon Sant Jordi a tothom, també.
Què has pensat per aquestes espurnes que venien amb el prec de dir fem alguna cosa diferent?
Doncs hem pensat que en comptes de parlar d'un llibre o en concret i així, que parléssim amb els escriptors, que són els que dominen l'art de l'escriptura, són els creadors, i entremig de les roses i dels llibres hi ha la creació dels escriptors. I per això hem convidat de la secció literària de l'Agricul a gent que n'ha format part i a gent que ara en forma part i que els que en formaven part sempre s'hi han de donar un cop de mà, sempre hi són. I, per tant, serà una mica d'escriptors penedesencs perquè n'hi ha que viuen aquí o n'hi ha que no, però doncs que l'esperit és del Penedès, d'aquest gran Penedès que
Vegueria som. Penedès.
Vegueria Penedès.
Serem Vegueria
Exacte.
Penedès.
Us dic els noms, no passo a fer biografia de cadascú perquè volem sentir-los en les seves opinions sobre el Sant Jordi. El Miquel Cartró, que és de Vilafranca, la Teresa Costa Gramunt, que és de Vilanova, el Miquel Florido, que és de Sant Quintí, però que està pràcticament vilafranquia, el Xavier Hernández, que és de Vilafranca, tots gràcies per ser-hi.
Benvinguts. A tu, Anna, moltes gràcies.
Hola. Gràcies.
Bon dia.
Un plaer tenir-vos aquí al voltant de la taula de l'estudi de Ràdio Vilafranca en aquest dia tan i tan especial. Però avui no els hi demanaràs allò de vengo a hablar de lo mío, de l'últim
no,
llibre.
No, avui no els deixaré parlar de lo suyo.
avui no.
Doncs a veure, comencem pel Xavier i fem així i tanquem pel Miquel.
Sí.
Expliqueu-nos una mica els primers records curiosos, especials, de la Diada de Sant Jordi que us vinguin al cap.
A veure, jo com que sóc una mica gran,
una
els
mica
meus records són el Sant Jordi postfranquista, com es pugueu imaginar, un Sant Jordi precari i gens lluminós. El meu record de Sant Jordi, els primers són les llibreries de Vilafranca, les que hi havia aleshores, que treien una parada humil al carrer, que amb prou feina s'hi l'embolicaven amb una bandera catalana i que feien molta publicitat del 10% de descompte que feien en els llibres, la qual cosa a l'època era un gran descompte. I és aquest el meu primer record de Sant Jordi.
Gràcies, Xavier. Doncs va, Miquel.
A veure, jo el meu primer Sant Jordi com a escriptor, no sé si comptar l'època de l'institut quan participava als certàmens literaris, que també és superespecial.
Però esclar que sí.
El primer cop que vaig guanyar un certamen literari vaig sentir-me molt bé, no? O sigui, va ser com molt bonic, perquè és com que, per fi destaco en alguna cosa. No és que fos un inútil, ni molt menys en la resta, no? Però és com, ostres, algú ha valorat alguna cosa que he escrit, alguna cosa que ha sortit de mi, i bé, aquest és un moment molt bonic. Llavors, cada Sant Jordi doncs, participava, acostumava a guanyar, perquè, sempre ho explico, no?, perquè jo llegia molt, i potser la resta de companys no tant, i per tant és superimportant llegir, tens vocabulari, tens gestionar trames, tot,
un pòsit, no?
Sí, una base important. Això seria un. Després, quan vaig publicar el primer llibre, ja va ser el 2017, I va ser increïble veure el meu llibre al costat d'altres a la llibreria, no? Per molt que jo l'hagués dut en dipòsit a la llibreria, va ser molt màgic.
Molt bé, Miquel. I la Teresa?
A veure, explicaré un record de quan jo era molt joveneta, i joveneta vull dir amb 6, 7, 8 anys,
Caram!
Allà a l'Avinguda de Sarrià, on jo vivia, a Barcelona, hi havia una llibreria que es deia Llibreria Capri. I en aquesta llibreria, com abans ha dit el Xavier, doncs també posaven la seva paradeta el dia de Sant Jordi i els veïns i veïnes del carrer, que tots ens coneixíem en aquella època, ara Barcelona és anònima total, però en aquella època no, i ens trobàvem allà a la paradeta. Jo mirava i remirava els llibres que hi havia allà damunt de l'aparador. I recordo que els primers 5 pessetes, un duro que era llavors, era un duro, un bitllet que era llarg, que hi havia la cara de mossèn Cinto, per cert, I recordo que aquest bitllet jo me'l guardava molt guardat en un calaix perquè me l'enviava la padrina del meu germà, la tieta Teresa, i ens enviava amb un sobre des de Manresa, perquè ells vivien a Manresa, ens enviava un duret a cada un. Jo guardava el meu duret per comprar-me el llibre de Sant Jordi. I així va començar, diguem-ne, la meva primera biblioteca de llibres.
Doncs molt bonic, eh? Quins records més bonics i ben diferents que teniu. Va, Miquel Cartró.
Bé, jo, per recordar el Sant Jordi, podria recordar el Sant Jordi dels començaments dels anys 80, quan anava a la universitat, i llavors militava un partit independentista que es deia IPC, Independentistes pels Països Catalans. I amb això hi ha les parades, doncs, de Barcelona. I també hi havia la parada del moviment independentista dels 80, no del que hi ara, a Barcelona. I també un dels records és l'endemà, perquè jo tornava cap a Vilafranca, l'endemà escoltar la ràdio i intentava saber a qui havien detingut. Perquè sempre la repressió acabaven, entrant la policia, anar directe a la parada, fotre els llibres i la parada en l'aire, i tot acabava a garrotades i detencions. I era si algun company meu de la universitat no havia estat detingut. Després, més endavant, doncs, estan en moltes associacions, doncs, venent roses, més que llibres, venent roses per aconseguir diners per les associacions, i això també és molt divertit i molt maco. I després, ja com a escriptor i que m'hagin publicat, doncs estar assegut aquí a la Rambla, amb el col·lectiu d'escriptors que en aquell any hagin publicat, i bé, i saludar un i a l'altre.
Molt especials tots els records, eh?
Perdoneu, això del Miquel era un Fahrenheit 451 a la catalana.
Sí. I, no sé, algun llibre que heu regalat o que us han regalat que us ha acompanyat sempre més?
Jo, evidentment, torno a l'època franquista. A mi em van regalar, no sé per quins set sous, perquè a casa meva els llibres no eren una cosa que fos habitual ni formés pas part del seu tarannà, em va caure a les mans un Aventures de Guillermo, de Richmal Crompton. Va ser el meu llibre de capçalera durant molts anys. El rellegeixo ara i encara em continua seduint. Són les aventures d'un nen anglès, absolutament contracultural a l'època, als anys 20, fa unes trapelleries darrere l'altra, és políticament incorrecte, més no poder, i allò a mi em va seduir. Ara he aconseguit les aventures complertes, les editava Editorial Molino, les he regalat als meus nets, i sé que els dos grandets els llegeixen a casa i em frueixen igual que em vaig fruir jo.
Són llibres eterns, no?
Però amb aquest llibre, jo vaig entrar en el món de la literatura.
Doncs que bé, que
sí,
bé.
Sí.
I el Miquel Florido?
Bé, jo suposo que em va començar a agradar molt això d'escriure gràcies a Harry Potter, però avui vull parlar de la saga de Dark Tower, de La Torre Obscura, de Stephen King, que és potser la saga, que són 8 llibres, per cert, primer van ser 7, després van treure un extra, que m'ha marcat més a l'hora d'escriure, perquè és una saga de fantasia obscura, amb molta acció, amb molta reflexió, però que lliga tots els llibres que ha escrit Stephen King en una sola saga, perquè no només entren aquests 8 llibres, sinó que pots trobar coses sobre tots els seus altres llibres, personatges, situacions, llocs, moments, i això pues, ha afectat considerablement a la meva escriptura i a les meves publicacions, perquè faig alguna cosa similar, tot i que potser ja ho feia abans de llegir-me'l, de forma inconscient, però és com que ha reafirmat que això és xulíssim i m'encanta.
Molt bé, Teresa, doncs endavant.
Jo me'n vaig cap a l'any 1972 i em van regalar una amiga meva, la Josefina Rivera, Josa, pels amics. Érem amigues des dels 9 anys a l'escola i en aquesta ocasió em va regalar, pel dia de Santa Teresa, un llibre que per mi ha estat fonamental en la meva, diguem-ne, iniciació al món artístic, que són les cartes a Theo de Vincent van Gogh. Ella m'hi va posar una dedicatòria. Serem com sempre. I la veritat és que cada vegada que llegeixo aquesta dedicatòria em posa la pell de gallina, perquè encara ens veiem algunes vegades i sempre ens diem serem com sempre.
Que entranyable, molt bonic, Miquel.
Entranyable.
Sí, a veure, a mi els primers llibres, com era petit ja no compta. Després ja de més jove, i segur que eren regalats per la meva àvia, el Salvador Espriu i el Miquel Martí Pol, que suposo que són els que m'han anat marcant. Però de tenir actualment això de dir llibres de capçalera, o que sí, i realment està a la capçalera ja a la meva habitació, tinc el poema de la Rosa als llavis del Joan Salvat Papasset, que el llegeixo i el torno a llegir, i el torno a llegir, i després, més enllà del Parlar concís, de Montserrat Abelló, que també el trobo que és una delícia. Posi ara.
I sortint una mica d'això, què milloraríeu del Sant Jordi a Vilafranca, a Vilanova, al Penedès en general?
A mi m'agradaria que no hi hagués tanta gent, però clar, jo també sóc gent, llavors això no es pot millorar. Això és impossible de millorar, perquè m'atabala. Molts anys em resisteixo a sortir, perquè cada vegada més m'atabala la gernació. Això no es pot millorar. L'altre és indiscutible, la festa, la llum, la rosa, la felicitat, l'alegria, els nens comprant, tot això és immillorable.
Sí, jo penso que la festa de Sant Jordi, en el seu conjunt, és preciosa. Per mi és la gran festa, a part de per la reivindicativa de l'11 de setembre. Però la gran festa, per mi, és la de Sant Jordi, que hauria de ser festiu sempre.
Hauria de ser festiu nacional català.
I tant.
Però quan és festiu, punxa, d'assistència.
Sí, però nosaltres ens ho passem bé, també. Llavors no hi ha tanta gent, com diu el Xavi, i tot rutlla bé.
Això s'ha discutit moltes vegades.
I des del punt de vista literari, penso que hi ha una sobreconcentració el dia 22. No pots anar perquè hi ha l'acte institucional a l'Ajuntament de Vilafranca, una presentació aquest any que hi ha hagut a Sant Sebastià dels Gorgs, hi ha una presentació no sé on...
Això tot passarà sempre, quan també escrivim més presentacions sí, al voltant
però
de Sant Jordi.
Vull dir que si es fes la part més literària, la Setmana de Sant Jordi, a part de la festa, la festa no s'ha de deixar de fer. Crec que amb això es milloraria bastant. I de cara a Vilafranca, penso que encara és un tema pendent, però el Miquel ja... Si de cara, l'altre Miquel ja en parlarà millor, perquè hi anirà ara d'aquí un moment. Doncs jo penso que a Vilafranca hi ha la taula que està molt ben muntada, el tema d'autors, d'autores d'aquí del Penedès, però jo aniria més en que hi hagués al costat una parada només de... Com vam fer el col·lectiu Mirza Ribert l'any passat.
A la Rambla.
Doncs fer una parada en què hi hagi els llibres de tots els autors, com a mínim, els de la taula i d'altres locals. Bé, locals vull dir Vegueria Penedès. I si n'hi ha algun altre que entra, doncs no passa res. Però que hi fossin. Vull dir, perquè així la gent pot comprar directament d'allà. Ja és un llibreter aquí tot ven, i després et venen a veure. Això és el que millori.
Fet, però és una novetat d'aquest any, no? Que el col·lectiu Mirza Ribert hem posat parada. Si ens busqueu, ens trobareu per aquí a la Rambla. Per sort, també, no només... Clar, a la parada d'autors locals, fa molts anys teníem una queixa, oi, Miquel?
Sí, i tant.
Que era que els mateixos autors no podien vendre els llibres. Això, per sort, ho han corregit, perquè no tenia sentit que tu haguessis autoeditat o publicat en una editorial que, pel que sigui, les llibreries no tenien el llibre disponible a la seva parada i et feien anar a la botiga a buscar-ho i llavors perdies la venda, perdies la firma. Per això ho van corregir i es pot vendre els mateixos autors a la parada. Està genial, estem contents. I aquest any doncs, també tenim la parada del Mirza Ribert, que tinc també llibres editats per Crisol Edicions, que és el meu segell editorial, que edito llibres per encàrrec, llibres d'entitats, de persones individuals, escriptors que tingueu algun text. I els tenim aquí tots, són de temes del Penedès tots.
I el Xavi, no sé què volies afegir.
Torno endarrere amb un tema que ha sorgit i que ha quedat una mica diluït, que és si el dia de Sant Jordi ha de ser festiu o no. Jo penso que una de les característiques que fa que la festa de Sant Jordi sigui com és que no sigui festiu. Ara faré una botada.
Nota jo, que és jubilat.
Com que les festes estan totes controlades i no se'n poden fer més del compte de les que marca el calendari, potser si substituíssim la festa del 12 d'octubre per Sant Jordi, potser hi estaria d'acord.
Per exemple.
Una putada, per exemple, per dir alguna cosa.
Per cert, que el Miquel Cartró feia referència a tots els actes institucionals i que organitzen les entitats, la vigília i el Sant Jordi, que deia que estaven molt concentrats, i aprofitem per felicitar el Xavi Hernández, que hi va pregonar aquesta diada de Sant Jordi a la Casa de la Vila, i va ser fantàstic, com sempre.
Moltes gràcies.
Bé. Una conferència excel·lent.
Exacte. No em pregó.
La Teresa no hi ha dit la seva.
Mireu, jo penso que hi ha un costum molt bonic que té una editorial de Lleida, que jo hi he publicat alguns llibres, que convida els autors a un esmorzaret. No cap cosa extraordinària, però per què no ho fem, això? Si estaria molt bé que ens trobéssim i féssim un bon esmorzar per encarar el dia d'una manera així com a més festiva, i sobretot és una trobada entre escriptors, i això és maco.
Està molt bona, la idea.
Molt bé. És un meixembrat de les dues coses.
Sí, menjar, beure, i després si pots l'altre.
Estàs proposant que el pròxim any organitzi Ràdio Vilafranca? Estàs proposant
això? Per exemple.
En
comptes d'una mica d'aigua i un cafetó, que poséssim vianda.
I després encetem la xerrada.
Exacte. I segur que serà alegre
seria
i dinàmica.
Seria sucosa, segurament.
Bé, després del menjar i beure, a vegades ve el suc, sí.
Ah. Bé, doncs, i pensem una mica ara. Què us regalareu aquest any 2025? O quin llibre recomanaríeu per aquest any 2025?
Jo ja me l'he regalat. M'he regalat.
Se l'ha regalat, Xavier.
Sí, me l'he regalat. Perquè el dia de Sant Jordi em costa molt triar entre tanta...
Sí, és una bona idea, potser, no? Comprar-se l'oferta.
Jo ja me l'he regalat, em vaig regalar les cambres fosques de la Teresa Costa.
Oh!
Jo també.
I no és per fer la pilota ni per llagoteria. M'està agradant molt.
Ja el tinc aquí, eh?
El Miquel, el bé, la Teresa...
Gràcies.
Doncs va, ara el Miquel Florido. Sí,
jo el més segur és que caigui manga.
Sí,
per trencar una mica. Manga en català, importantíssim, perquè hi ha hagut una nova fornada de traduccions molt bones, de sèries que ho estan petant i que faltava que hi fossin en català. Òbviament, Bola de Drac sempre l'hem tingut, però ara s'està traduint Berserk o Chainsaw Man, que per la gent que està posada en el món, doncs, saben que són top, no? I segur que cauran mangas perquè els estic seguint. Algun llibre segur que cau també, però ara mateix no em ve al cap quin.
No, però està molt bé, perquè així
hi ha
sensibilitats diferents, no? Moltes gràcies, Miquel.
Jo també pràcticament me l'he autorregalat perquè l'he demanat, per tant segur que el tindré perquè me'l compraran. És un llibre que és una biografia il·lustrada de la Hilma Afklin.
Oh, Teresa, m'arriba al cor, això.
És un àlbum preciós que me'l vaig estar mirant, hi ha les il·lustracions dels quadres, etc. I, a més, hi ha capítols explicant una mica la vida i obra de la Hilma, que realment és extraordinària. Per tant, ja veieu que he començat amb un llibre d'art i pràcticament acabo també amb un llibre d'art.
Perquè ets una dona enamorada de l'art.
Exactament.
Miquel.
Doncs jo... ja em regalarà la Teresa el llibre que consideri, però jo no puc deixar de passar per una parada, mirar-me llibres, i com que ja n'hi ha alguna, miro llibres, i pels ulls m'ha entrat un que me l'haig de llegir, evidentment, encara no he tingut temps, que es diu En parelles, una història d'amor, d'una tal que ni conec, Maggi Milner, i traduït per Flavià Company. Suposo que està molt bé, m'ha semblat que era... Però hi ha poesia i narrativa tot junt, és una barreja que pot ser interessant. I després, per la meva part de joventut, segueixo Ferran Torrent sempre, perquè encara que no sigui poesia, és que el trobo fascinant, i les seves novel·les sempre fosques i així entren molt bé i són molt fàcils de llegir. I doncs l'últim que ha tret, que diu el joc no mor. També el tinc aquí, del directe de la parada, i que encara no l'he pogut obrir.
Excepte aquesta recomanació del Ferran Torrent, del Miquel, la resta heu fet propostes que no estaran a les llistes dels més venuts.
Ja
per acabar, què en penseu d'aquestes llistes, d'aquests rànquings?
A veure, el món comercial de l'editorial ha d'existir, perquè si no, no es publicaria el que a nosaltres ens interessa que es publiqui. Per tant, és una actitud comercial i és així. O hi ha aquesta venda o no es publica res. Llavors, deixem-ho aquí.
Jo seré breu, és pur màrqueting i amiguisme. Després llegeixes aquests llibres i la majoria no valen res.
Sí, els famosos aquest dia obres qualsevol diari
sí,
i tots
bé,
els famosos no. Estan publicant un llibre que després potser cau de les mans, com diu el Miquel, però ells publiquen i venen, a més. Però bé, així s'aguanta el negoci.
Bé, la política de les editorials, diguem-ne, una mica... jo crec que la línia que portava, per exemple, en Jaume Vallcorba era una bona línia. Ell editava coses molt difícils de llegir al costat de coses que eren una mica més digeribles. Ell, sempre guardant un nivell, guardant un nivell. Aleshores, es podia permetre aquest luxe perquè, doncs, bueno, feia entre una cosa i l'altra. Ara, és clar, les editorials més comercials, doncs, clar, tenen les seves polítiques i aleshores, doncs bé, és per uns públics determinats que potser no són els nostres, diguem-ho clar, i aleshores, doncs, bueno, nosaltres ens estimem més altres coses i també les trobem, també les trobem.
Sí, jo penso que, com el Xavi, aquí ha d'existir, perquè és moure, és tota una festa i ha d'existir. I que també la gent ja sap què vol llegir, què és el que li agrada. Ara el Miquel deia que buscaria manga, no? Vull dir, ja sap què vol. Jo sé que el meu net també ha de ser manga.
El meu net.
I dius, bé, doncs ja està. I que si la Laura fa amb allò de la xona o alguna així, doncs ven molts llibres, doncs ho trobo fantàstic. Potser hi ha gent que normalment no compraria un llibre, però li fa gràcia saber temes de la xona.
Qui és aquesta senyora?
És una periodista...
Periodista del cor.
Sí, d'aquestes del cor.
Sí,
parlen...
xona i...
La Marta Pou, no?
Exacte.
Sí, van plegades.
Sí, sí, exacte. I suposo que en vendrà molts.
Segur.
Perquè a més, la plataforma... des de RAC1, de Catalunya Ràdio, el Televisió Espanyola, surten a tot arreu, TV3 també surt a tot arreu, vull dir, serà un èxit, i potser hi ha gent que no es compraria un llibre, aquest llibre se'l compra. I, per tant, trobo que està bé.
Doncs fins aquí la mirada dels escriptors, que ens omplim de roses i de llibres, que passegem molta estona, encara que estigui una mica ple, un cop de colze per agafar alguna cosa, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial a tots quatre.
I a vosaltres,
bon Sant Jordi.
Feliç Sant Jordi, visca la poesia.
I deixeu-me afegir que tant el Miquel Florido com el Xavier Hernández els trobareu a la Rambla durant aquesta jornada tan especial. Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta. Bon Sant Jordi.
Igualment.
Bon Sant Jordi a tothom.
Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.